19 minuts del matí, ens havíem quedat bé, havíem començat la temporada abordant una qüestió d'aquelles que és llarga i que afecta sobretot, diríem que, va, deixem-ho així, els més petits de la casa, o sorprès probablement a més d'un o més d'una, que es parli tant del benestar emocional dels nens i nenes a les escoles i que de tant en tant apareguin algunes d'aquelles informacions que demostren que potser algun problema en l'estat emocional d'alguns nens hi ha a les escoles, com per poder-nos preocupar una miqueta o potser no. Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Tenim, no sé si, aquella imatge més o menys idealitzada de la infantesa, abans d'arribar a l'adolescència, com aquella època en què, bueno, de poques preocupacions en general, uh-huh, i de, no sé si dir, molta diversió en particular. Era així o ha estat mai així?
A veure, sempre hem tingut tendència a idealitzar la infància com això. No tens ni que treballar, no t'has de guanyar...
No, les preocupacions... No hi ha preocupacions, les preocupacions són dels pares, no són nostres...
Sí, però això és una visió des de l'adult, on efectivament el nen no ha de fer les coses que té que fer, les responsabilitats i les obligacions de l'adult, però la infància no és un paradís perdut, perquè no hi ha paradisos ni tan sols a la infància.
T'ho pregunto d'una altra manera. La infantesa hauria de ser una època de poques preocupacions pels nens?
Efectivament. És a dir, bueno, crec que hem parlat altres vegades de la importància de preservar i de cuidar la infància, no només a l'infant, sinó la infància com una etapa on hi ha una quantitat de coses que el nen, les nenes no necessiten saber ni estar al cas, i que d'alguna manera, d'un temps cap aquí, ja fa bastant, es comparteix pràcticament tot amb els infants.
D'acord, m'aturo aquí un moment. Coses com, per exemple, què no cal que sàpiguen els nens?
Des de detalls de qüestions econòmiques, qüestions de conflicte entre els familiars, és a dir, una cosa és donar-li una versió adaptada al nen del que passa, i una altra és anar parlant davant del nen com si no hi fos, i els nens tenen les antenes posades perquè són curiosos i volen saber. Uh-huh. Però hi ha coses que, per més que les sàpiguen, només els poden preocupar i no tenen com resoldre-les.
D'acord. A partir d'aquí, aquesta edat que dèiem de poca preocupació i de la necessitat de cuidar. Cuidar és protegir, que no sobreprotegir.
Efectivament. Sí, sí. No, la sobreprotecció...
Què és la sobreprotecció?
Bueno, la sobreprotecció és un excés de pors i de preocupació en els pares, no? I aleshores...
Existeix més que abans? Quina sensació tens?
Bueno, hi ha de tot, perquè de vegades falta protecció...
I suposo que és una línia molt indefinida, aquesta, bueno, de la protecció, la sobreprotecció.
Sí. A veure, hi ha criteris que et marquen, no?, la diferència. És a dir, en la sobreprotecció s'està fent coses per l'infant que l'infant podria fer per si mateix, o s'estan inhibint o no li estan permetent fer coses per les pors o les limitacions dels pares.
D'acord.
És a dir, per no patir els pares, o com pateixen tant, aleshores no pots sortir, no pots fer això.
És a dir, gairebé podríem assenyalar que sobreprotegir és no permetre que el nen o la nena faci coses que podria fer perfectament?
Sí. Sí, jo al despatx sempre els dic, quan em diuen, em fas no sé què, dic, jo no faré res que puguis fer tu solet. O sigui que, o fas tu, o et quedes sense fer.
Una d'aquestes primeres coses és deixar, per exemple, el nen o la nena que surti sol pel carrer en algun moment?
Bueno, en algun moment, sí, i en prèvies.
I en, no?, prèvies.
I saben... Veus, la cura, no?, el cuidado, vendria de justament un nen que no, per més que demani per sortir, sí, és un nen absolutament despistat, que no sap, que no té prou autonomia, doncs la cura és fins a què tu no aprenguis això, que has de mirar, que no pots córrer, que Doncs no anirà sol.
Per què els passa això als pares? O per què cauen en aquest parany de la sobreprotecció?
Bueno, jo diria que per limitacions dels pares, no? O per afectacions dels pares. Costa molt de veure el fill com una altra persona, que no és igual que el pare, ni igual que la mare.
Però, en canvi, el pare i la mare són els tutors del fill.
Sí.
I els qui l'han de cuidar.
Efectivament. No, cuidado tots. Preocupació, bueno, millor ocupació que no preocupació. No, s'han d'ocupar de coses... jo crec que sí, que diria que sí, que hi ha més tendència a la sobreprotecció ara.
Ara.
Sí, sí, sí.
Diguem-ne, en la línia de, ho dic així, en Roman ens matisarà, de totes aquelles petites paranoies d'un món que s'emparanoia molt de moltes coses.
Sí.
A veure, ens arriben moltes coses al cap. I aleshores, diguem-ne, no sé si la manifestem la nostra preocupació a través de tot allò que tenim al cap i necessitem expulsar.
Bueno, segurament molts missatges alarmistes i l'excés d'informació que hi ha en tot... No, parlàvem de la IA, de l'intel·ligència artificial l'altre dia. Bueno, va sortir un cas d'un suïcidi.
O cada dia que plou sembla que hagi de venir una galerna.
Sí, l'alarma. Però veus, l'alarma, sona l'alarma.
No ens podem alarmar de tantes coses.
No. I a veure, i un problema que tenim és la sobreinformació. Perquè
que en genera?
I bueno, genera inseguretat, no? Genera pors, incertidumbres...
Sembla mentida, hauríem d'estar més tranquils perquè estaríem més ben informats,
sí,
suposo, no?
Que hi hagi més informació no implica necessàriament...
Que l'assumeixis de la millor manera.
Exactament, que esdevingui coneixement.
Vaja.
I que molta d'aquesta informació és absolutament general i això no respon a les preocupacions o a les necessitats... individuals o particulars.
No ens desviem del tema inicial. Parlàvem dels problemes del benestar emocional dels més petits. Alguns dels problemes del benestar emocional dels més petits venen per haver canalitzat tot això que preocupa els pares?
Òbviament, les qüestions ambientals, familiars...
ajuden.
Incideixen sobre el benestar del nen i sobre la salut mental.
Vinga, posem un exemple, jo què sé, d'aquells de sempre d'abans. Una mare patidora, un pare patidor, pot tenir conseqüències en el benestar emocional del fill?
Sí, patidor i angoixat, efectivament.
Efectivament.
Els infants ho detecten, se n'adonen, el tipus d'atencions, d'intervencions que fa un pare o una mare que estan molt angoixats es detecta des de l'altra banda i bueno, ja depèn de molts altres factors,
sí.
Dimensions, freqüència, que això diríem cali d'alguna manera en l'infant.
Som una esponja.
Sí, però diríem una esponja que d'alguna manera no... El que ve no és que entri tal qual. Entra parcialment, entra connectat, interpretat per l'infant.
És a dir, un neguit de la mare arriba al fill, però no arriba de la mateixa manera que el té la mare.
Arriba la mare neguitosa, més que el neguit que tingui la mare.
D'acord.
D'acord.
No s'interpreta el neguit, sinó que es veu a la mare.
Exactament.
La mare o el pare neguitosos, preocupats per alguna cosa.
Sí, i sobretot quan ho traslladen o quan és molt palès.
Alguna cosa que quan som petits ens costa interpretar veritablement.
Clar. No,
veiem el neguit, però no sabem què passa.
Però el cas... Bueno, i el benestar és, diríem... Depèn també de la cura que tingui l'adult del nen. És a dir, hi ha nens que bueno, són bastant, també depenent de les edats, que són bastant capaços de cuidar-se o de no ficar-se en problemes o de defensar-se, i hi ha molts altres que no. I que aquí és on...
Què vol dir això de no ficar-se en problemes, saber defensar-se?
Bueno,
com interpretem el saber defensar-se quan som petitets, quan tenim, jo què sé, 4 anys, 5 anys, 6, 7...
no permetrà, diríem, que els hi facin mal, no, de cap manera, de diríem, de no posar-se en situacions, sí, en les que prendran mal, de saber respondre, de demanar ajuda, no, en un moment determinat.
Sí.
Però que això és de la banda de l'infant, però jo poso molt l'accent de la banda de l'adult, que és justament qui ha de preservar el benestar de l'infant. Quan els pares porten els nens a l'escola,
sí,
no els deixen abandonats al carrer. Els porten en un lloc on sabran que estarà cuidat, que no patirà, diríem, ni emocionalment,
sí,
no patirà més enllà,
sí, sí, més
dels
enllà
patiments
de les
propis no,
de les frustracions, de les coses que van bé i les que no van bé.
Tal qual. O de que no m'ha estat amic aquell, o ha passat això, que sempre passen coses. El problema és quan són coses més vinculades a l'agressivitat, no? al maltracte, a l'abús, per activa o per passiva.
Com interpretem maltracte i abús en aquest àmbit? Ho dic per situar-nos una mica, perquè més d'un pensarà, què vol dir en Roman quan diu maltracte i què vol dir quan vol dir abús?
Bueno,
tot i que ja sabem de petits allò del concepte abusón, bueno, diguem-ne que s'utilitzava en aquell moment.
Home, sempre, sí. Justament, els nens lliurats al seu libre albedrío no són angelets. També treuen, treuen l'altra cara, no? I tracten malament, exclouen... Mira, jo dic que les escoles tenen un projecte educatiu de centre on te posen tots els valors,
sí,
no? Tot
sí,
el que
sí, volen
inculcar.
Sí.
Bueno, pues tot això, sí, solo sí, els adults fan que això operi i que funcioni. Si a classe més o menys impera el projecte educatiu o els valors
sí,
al voltant
bon d'això... Senyal.
Bon senyal. El problema és el pati, o el pati del menjador. I aquí ja sembla
què?
perquè a veure, és molta estona. Aleshores, el que ja està bé que els nanos tinguin
sí,
temps
sí,
no excessivament estructurat per fer més el que vulguin.
I no sé, també en matises fins on faci falta, El pati no diré que hem vist de tot, però al pati sempre han passat moltes coses.
Efectivament.
I tots hem viscut moltes coses, des d'un, jo què sé, que li fum una patada a un altre, un dia d'aquests, fins que mil coses, no? Rialles i no tan rialles, depèn dels casos.
Bueno, per exemple, no? Enfotre-se'n d'algú, sí, o sigui, les manques de respecte, per qui passa l'abús.
Sí, d'acord.
No? És a dir...
Perdona, és abús ara, o es pot considerar abús ara, com s'hagués pogut considerar abans... encara que no operaven ni el mateix, no sé si dir, marc legal, marc ètic o marc moral?
Sí, i potser ara hi ha més, com més formes d'abús.
D'acord.
També hi ha més fragilitats, d'alguna manera.
Insultar ara és... diguem-ne, forma part del concepte abús, com n'hagués format part?
Bueno, això forma part del concepte més maltracte. O sigui, és abusiva la qüestió, per exemple, tu deies una patada en el pati.
Sí.
Clar, una cosa és una patada i una altra és una patada cada dia o una patada sempre el mateix.
Allò, com ho diríem això, aquella tendència que a vegades, no sé si dic el pati sempre s'ha viscut, de... la capacitat física d'uns respecte als altres i com es demostra, per dir-ho així, no?
Sí, per la capacitat, per això dintre de l'edat o amb nanos més grans,
o amb nanos més grans, respecte als petits.
Que és un abús de poder. És a dir,
aquella famosa imatge clàssica del Primo de Zumosol que venia a salvar a un nen que era...
Bueno,
que era
més petit.
Més petit.
Bueno, aquí el Primo de Zumosol és el mestre. El mestre o l'adult que sigui. Jo crec que també hi ha com els mestres i també els monitors,
sí,
tenen una cantidad, o sigui, tenen molta més feina i d'alguna manera és un camp que requereix molta formació ara em fiquen un jardí, però el salari dels monitors de menjador no dona perquè
no dona per
fer molta formació. Ni...
Entre la formació, saber on és el llindar d'allò que es pot considerar abús o que es pot considerar una situació d'aquelles, no sé, extemporànies que tots hem viscut en algun moment.
Sí,
sí,
sí. Perquè, o sigui, no és el mateix un nen que és que a la primera de canvi està venint a la mestra. Vinga, que... Bueno, no? I aquí, sí, clar, sí, la sí. Resposta... Però la qüestió és com acollir això i com fer-li notar que, bueno, que està molt bé que vingui a dir, però que ell també ha de fer cosetes, no? I què li ha dit ell quan tal? No? Com et defenses? No? És a dir, i convocar-ho a un lloc acorde a la seva edat i a les seves possibilitats.
El que passa dins d'una escola, la responsabilitat inicial, diguem-ne, de reconduir determinades situacions és dels tutors, dels mestres?
Sí.
Sí.
Del que passa a l'escola, sí.
Sí.
Els pares t'ho diuen. Jo és que estic a casa, jo
sí.
No el veig fins
sí, però,
a casa.
Però preguntava sí. Fins a quin punt els pares poden, no sé si dir, incidir en formes de resoldre les coses o no?
A veure, els pares han
d'estar sabent... Jo què sé... aquest nen, el meu nen, l'ha pagat. I a mi no em diguis que això no sé què, perquè crec que s'hauria de fer tal cosa o tal altra.
Espera't, qui...
El pare, que s'adreça a l'escola, o la mare, diu, aquest nen ha pagat amb un fill, jo vull que el castiguis, que no sé
bueno,
què, que tal.
Jo crec que un pare no pot entrar a firmar res a partir de la versió del seu fill. Eh? O sigui, crec que l'entrada és més, mira... Estic preocupat perquè m'ha manifestat...
És a dir, això, el nostre fill ha vingut a casa i ens ha dit, escolta, m'ha passat tot això...
O ha vingut amb una marca...
Sí,
o...
sí. Per bueno. Tant, el primer pas és el nen o la nena arriba a casa, li ha passat alguna cosa, pares parlen amb el tutor a veure què explica sobre això.
Efectivament.
D'acord.
I abans, diríem, si el tutor s'ha assabentat que ha passat
alguna cosa
així, informa els pares. Abans del nen li envies un missatge o un moment a,
sí,
a la sortida quan trobis, però mira, ha hagut una situació, ha passat això, hem fet això, a partir d'ara farem això. Entrem als espais de reunió del tutor amb els pares, és importantíssim.
Estàs a punt de dir que són fonamentals.
Són fonamentals. Sempre, o sigui, introdueix una certa complexitat perquè, clar, el mestre ha de manegar una quantitat d'instruments que moltes vegades excedeixen la seva formació i la seva competència estricta. Però, efectivament, el mestre ha de donar compte de com, quina cura del benestar del nen o de la nena de com està, el com està i el benestar. I si hi ha coses que estan incidint sobre el benestar del nen, s'han de plantejar, s'han de parlar, s'han de buscar recursos, maneres... Els pares el que més els inquieta és si no reben una resposta clara per part del mestre de què farà, perquè si només explica el que passa, clar, els pares diuen, jo estic a casa, que jo des de casa, no, això ha de passar aquí. Aleshores, hi ha situacions que s'han d'aturar quan passen. I si no s'arriben a aturar quan passen, s'han de tenir, i l'escola en té, espais com ara el de tutoria,
sí,
per parlar dels conflictes, per plantejar els conflictes, per parlar-ho entre tots, tant qüestions de dinàmica de grup dintre de la classe, de com es tracta o què fan, o com és que ningú aixeca la mà, o per què no es deixen parlar, que és molt més que dir això no s'ha de fer i s'ha de fer això. És... què en penseu? Com ho veieu vosaltres?
Dues qüestions a partir d'aquí. Una de molt bàsica, d'aquelles de tota la vida. El nen arriba a casa, la nena arriba a casa, m'ha passat això, no sé què. I que els pares diguin obertament, més enllà de parlar amb el tutor, torna-t'hi.
A veure, torna-t'hi en la mesura...
El torna-t'hi així...
És defensiu, no? És a dir, és tu no vagis ficant-te amb la gent ni maltractant. Ara, tampoc permetis que et maltractin.
No és un mal consell, doncs?
No, gens. Gens. Jo crec que, mira, el pitjor consell...
Ara anem a preguntar, què torna-t'hi com s'ha de manifestar?
Val, molt bé, d'acord.
Perquè, però... diguem-ne, tots tenim al cap allò de bé, torna-t'hi, vol dir, vinga, si t'ha fotut un clatellot, li fots tu també un clatellot.
Bastant probable. No, és que dic, a un que ve amb actuacions, sí. No, respondre amb paraules, pots provar, està bé, d'entrada dius, escolta'm, no, ja t'has... probablement tornarà a passar.
I si acaben els dos barallant-se allà al mig?
Pues, en defensa, en legítima defensa, pues, si ha de ser una baralla...
Ara potser més d'un li sorprèn aquesta resposta.
Mira, a mi em sorprèn més la quantitat de pares que diu, tu fes com si no hi fos. Fot un clatellot i has de fer com si no hi fos. Has d'estar... Perquè això és una manera d'envalentonar
l'altre. Estem parlant de nens, eh?
Estem parlant de nens i de nenes.
Per tant, vols dir que el llenguatge, diguem-ne, s'articula entre els nens d'una altra manera, també. Vols dir que això de dir com si no hi fos no funciona en determinades edats?
No,
no,
no, perquè, o sigui, si
Aló, si la resistència és, passiva no...
No, és Mahatma Gandhi, però mira que se'n van portar una de pals,
sí,
important.
Sí, però...
la defensa activa.
Faig un apunt aquí. Sí. No està apel·lant en Roman a l'agressió.
No, efectivament.
Perpètua, eh? No, estàs dient això.
No, diria, és quan un pateix l'agressió.
Sí.
Aleshores, davant de l'agressió, sí, la passivitat...
Tat.
Incentiva, és a dir, el bullying...
Incentiva l'altre...
El bullying és un cas clàssic d'una persona que justament que no aconsegueix defensar-se, no aconsegueix buscar ajuda o recolzament,
sí, sí, sí.
I els altres ho saben i se n'aprofiten. Mira, està ple d'històries de nens que sempre s'han deixat, no sé, i un bon dia giren, i es tornen...
I s'ha acabat.
Clar, el bullying és un abús, però és un abús... realment d'algú que ha de ser feble o s'ha de mostrar feble. Si l'altre mostra una mínima, sí, 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 diríem, fortalesa, el bullying s'acaba.
Ara ho exagero. I si no hem nascut per pagar a ningú, pobres de nosaltres?
No, és que, a veure, sí, no... Bueno, és...
que no ho sé, he deixat anar la frase així, com allò de dir... I tots en algun moment, quan hem estat petits, diria que ens hem trobat en situacions de pagar algú.
Sí.
Sí.
Bueno,
entenem-nos.
Però més que de pegar algú, o sigui, el que tots hem estat en situació de ser pegats.
Sí, això per descomptat.
De pegar algú, no tothom.
No
perquè
tothom.
Hi ha molta gent, com dius tu, que no està
que
en
no
el
està
seu
per
funcionament
pegar ningú.
Anar,
sí,
pegant,
sí, exacte, anar pegant. Exacte.
Però és que la defensa és una altra cosa.
A veure.
És més una posició de no t'ho permetré i buscaré els recursos necessaris
per no
permetre. I diré a la mestra, parlaré amb els pares, em buscaré el,
sí,
meu,
sí,
amic.
I si convé, jo mateix faré alguna cosa.
I aleshores, jo també, via verbal, òbviament que sempre la primera aproximació és verbal, para,
sí,
ja,
sí, sí, sí.
M'has fet mal, jo no t'he fet res...
Per tant, entraríem allò de no és un pagar per pagar, és un pagar en legítima defensa.
És un pagar
quan
altres... Primer, quan l'altre pega.
Pega.
Si l'altre et diu una cosa... ets el més tonto de la classe.
Sí, sí.
I l'altre la ria un bofetón, no estem en...
I parlem de pagar i es pot ferir més amb la paraula que amb el cop.
Sí. I vols encara una més?
Vinga.
Amb la ignorància.
Ah,
amb ningunejar,
amb
l'exclusió,
amb
menys tenir, passa, no, li fa... Això, per exemple, en l'agressivitat femenina es veu molt.
Però no seria el que m'acabes de dir? És a dir, aquells pares que diuen com si no hi fos, això no és ignorar l'altre?
Bueno, és una intenció d'evadir-se, no? D'escapar de la situació.
D'acord, i tu no parles d'escapar de la situació?
No, jo crec que intentar escapar perpetua
la situació.
No? La situació, és a dir, demà tornarà a passar.
D'acord, una altra qüestió. Com es pot articular, perquè en algun moment potser pot passar, la situació de es troben els pares del nen que agredeix i els pares del nen agredit? Perquè que un nen o una nena demostri una actitud molt, molt beligerant o un punt agressiu amb els companys respon a un entorn familiar?
Bueno, respon a un indicador de la seva salut mental, del seu estat, de la seva personalitat. És a dir, en la en l'escola inclusiva,
sí,
justament hi ha molts nens que tenen problemes de salut mental i part d'això es manifesta en agressions o en tractes, i és una cosa que no és fàcil, no, de manegar. Uh-huh.
Un apunt aquí també, en Roman no parla ni de bons ni de dolents, eh?
No.
Parla de circumstàncies específiques de cadascú que el porten a determinades actituds.
Sí, a veure, sí que tenim que d'alguna manera en aquesta era digital les formes de tracte han anat a pitjor. Hi ha menys convencions, no? Menys implícits socials del que s'ha de fer i del que no.
Ens tractem pitjor?
Jo diria que sí. Que si no, si algú no fa alguna cosa,
no sé,
per remediar, la tendència és acabar, bueno, com dir, també el vocabulari en,
sí,
els pares,
sí, sí,
en general, en social, les paraules,
tot per aquí. Tot és més pobre gros.
Tenen, sí, estan menys protegits els infants.
Hi ha menys filtre de res.
Efectivament, hi ha menys filtre. I hi ha menys paraula que contingui, que ajudi a representar les situacions. Bueno,
i això no ajuda.
I això no ajuda. Això, d'alguna manera, facilita o incentiva el pas a l'acte, a fer, no? Com no, la paraula no acaba de trobar.
És a dir, ja és un context més tensionat, més agressiu.
Més procliu a la cosa agressiva. Per exemple, les diferències es viuen fatal. No? Ja es viuen com una agressió,
sí,
segons com, que no és cap... bueno, i això ve també de la qüestió social, que tot el que és el pensament crític està de capa caiguda. Una discrepància és una declaració de guerra, que no ho hauria de ser, perquè és no pensem igual, no passa res.
3:15, una de final, i ja en continuarem, òbviament. Una classe amb bon clima és el millor recurs...
Una classe amb bon clima vol dir un mestre que està liderant aquell grup, que té uns alumnes que compten amb aquest mestre en cas de necessitat.
Perquè segur que els mestres han dit, i tots ho hem escoltat una vegada, que aquest any, mira, aquest any tinc un bon grup, aquest any és més difícil, aquest any...
Bueno,
va a collites, això, no?
Sí, sí. A veure, aquí estem... Bueno, aquest és tot un tema, perquè sí? Ara entrem en el benestar del mestre,
que també és importantíssim.
Que és importantíssim i està molt tocat.
Molt tocat.
Perquè el mestre cada vegada té més funcions, té que fer més coses.
Però tornant aquí, un bon ambient a la classe és, anava a dir, la millor medicina?
És el millor clima per l'aprenentatge, no? pels vincles, perquè primi la cosa respectuosa, cordial. I diríem,
ho dic en aquell sentit, qui tingui intenció de fer alguna cosa en una classe amb un bon clima, li costarà més de fer.
Efectivament, cantarà més.
Cantarà més.
I a més, saltarà el mestre a ocupar-se de la qüestió. És cert que ara hi ha molts nanos amb símptomes severs i seriosos, no? que requereixen un tracte particular i aleshores una tolerància, sí, diferent a la dels altres.
D'acord, davant de circumstàncies que puguin,
bueno,
provocar.
Okay, en un altre hagués provocat, per exemple, un càstig,
sí, sí, sí,
en aquest no. I ara això també s'ha de poder treballar, no? En la dinàmica, és a dir, que ha d'haver-hi una comprensió per part dels altres de la situació, sí, particular d'aquest nen. Que ara es tira molt pel recte dient és un TEA. No, és un TDAH. O sigui, dient l'etiqueta, sí, sí, psicopatològica, figura que ja queda tot explicat.
Que és el que no t'ha agradat mai.
No, perquè és que no, és un lloc comú que no... Fixa't que és un espectre, el TEA. Un espectre. Entren un munt de coses.
10:47, en 15 dies hi tornem, al benestar emocional dels més petits. Roman, gràcies.
Sisplau.